Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit. Us informa Domènec Subirà. El Departament de Salut i la majoria de sindicats del sector han signat un preacord per al nou conveni de la sanitat pública concertada que afecta uns 70.000 treballadors. Després de 2 anys de negociacions, el pacte preveu un augment de sou que oscil·larà entre el 2,5% i el 3,5%. Segons la inflació, això sí, guàrdies un 25% més ben pagades de mitjana i un increment anual del sou per les infermeres de 2.400 euros. Salut aportarà 460 milions d'euros per fer front a l'increment de les despeses. El conseller Manuel Balcells ells qualificava d'històric l'acord.
Amb un esforç de diàleg i en aquest moment és el moment d'agrair les patronals i tots els sindicats que han signat el seu esforç negociador, el seu esforç per trobar aquest punt de trobada que beneficiarà de forma clara i donarà estabilitat.
Malgrat que 13 dels 15 sindicats han signat l'acord, no l'ha subscrit el sindicat majoritari Metges de Catalunya. Asseguren que només amb increments salarials no es resol el problema de la sanitat i per això aquest divendres han registrat oficialment la convocatòria de vaga que coincidirà amb la dels mestres. Des de les 9 de la nit està en marxa l'últim concert de Joan Manuel Serrat abans de deixar els escenaris de forma definitiva. Serà el tercer recital consecutiu que farà el Palau Sant Jordi per acomiadar-se a casa del seu públic. El noi del Poble Sec fa un darrer repàs a la seva extensíssima carrera de més de 50 anys, pocs dies abans de complir-ne 79. Estan sonant, doncs, han sonat per última vegada cançons que formen part de la història íntima i alhora col·lectiva de Catalunya, d'Espanya, de Llatinoamèrica, com Paraules d'amor, La tieta, Mediterrània o Andares. Però ja ho va avançar el primer dels 3 concerts que va fer al Sant Jordi. Serrat no vol que sigui un comiat trist, sinó una festa, i és per això que el repertori que ha escollit per aquests darrers concerts està farcit de grans èxits. Temps era temps, Barcelona i jo, El meu carrer, o Hoy puede ser un gran día, són alguns dels clàssics que han sonat en els directes de la gira. El vicio de cantar, 1956-2022, que va començar a Nova York. A partir d'aquest dissabte, Serrat ja no farà concerts, així i tot, però no abandonarà la música, ha dit, i és possible que continuï afegint àlbums nous als més de 45 discos que ja ha publicat. I ara la informació d'esports. David Ubach, bona nit.
Bona nit. Comencem aquesta informació esportiva explicant que el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, ha desestimat el recurs presentat pel Barça contra la sanció de 3 partits que el comitè de competició va imposar a Lewandowski per la seva expulsió el passat 8 de novembre en un partit de Lliga. El polonès, per tant, es perdrà els partits de Lliga contra l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid i el Getafe. Barça, Intercity d'Alacant, Espanyol, Celta i Nàstic Osasuna són els partits dels equips catalans als 16ens de final de la Copa de Futbol, segons el sorteig que s'ha fet aquest divendres. Tots aquests partits seran la primera setmana de gener. El Barça jugarà a Alacant el dimecres 4 de gener a les 9 del vespre contra l'Intercity de la primera de la Federació Espanyola. L'Espanyol Celta serà el dimarts 3 de gener a les 7 del vespre i el Nàstic Osasuna jugarà el dijous 5 de gener a les 6 de la tarda. En clau Barça, el central Ronald Araujo ha compartit entrenament amb la resta del grup aquest divendres, però encara sense l'alta mèdica. El seu company Pedri ha rebut el trofeu Kubala que atorga el programa Tot Gira de Catalunya Ràdio el millor gol de la temporada. Demà podreu escoltar l'entrevista que li hem fet. Han operat el migcampista de l'Espanyol Keidi Dibare d'un trencament del lligament intern del turmell dret i podria estar fins a 3 mesos de baixa. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, València 84, Barça 83. 5a derrota del Barça, que malgrat tot és colíder juntament amb altres 4 equips, amb 10 victòries tots ells. Són el Barça, el Mònaco, el Fenerbahçe, el Real Madrid i el Baskonia. I a la Lliga femenina s'ha jugat un duel català de la 13a jornada. Unigirona 67, Cadí la Seu 57. Britney Sex ha debutat finalment amb el conjunt gironí.
Fins aquí les notícies.
A Rússia, la guerra és una idea fonamental present en la vida de tothom.
El que es considera més important que ha fet el país és guanyar la Segona Guerra Mundial. I quan celebres el 9 de maig, és una desfilada que els nens surten a aplaudir míssils.
Tot plegat en un país que recela a l'hora de resoldre un conflicte amb bones paraules. Seguim a Rússia, l'escenari més gran del món, amb Manel Elias, periodista.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte, de 3 a 4 de la tarda. I tota la setmana a catradio.cat.
Aquestes festes, el regal perfecte. Regala comèdia.
Júnior, la nova comèdia de Joan Per al Teatre Condal. Dels autors d'Escape Room i El pare de la núvia, arriba Júnior. El somni de tornar a ser jove serà el seu pitjor malson. És fàcil. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç els que més estimes.
Peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie.
Hem començat tranquils la nit a la Finestra Indiscreta i a Catalunya Ràdio. És l'últim programa abans de Nadal, però no hem tingut molta sort aquest any al programa perquè els programes no han coincidit amb les festes. Núria Vidal, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Això vol dir que tindreu finestra avui i abans d'acabar l'any tindrem una finestra més encara. Això sí, el Dia de Reis sí que cau en divendres i, per tant,
festa.
Ho sentim, però descansarem una setmaneta. I avui, abans de Nadal, comencem el 1970 amb l'Àguila Negra.
Aquella cançó que cantava tan bé la Maria del Mar Bonet, però que en realitat era de la Bàrbara. El Bàrbara, o Monique André Cerf, la chanteuse de minuit, una dona excepcional que recordareu que, a més, va ser personatge d'una pel·lícula que va dirigir Mathieu Amalric amb Jean Balibar, fent el seu personatge. No sé si a tu et va agradar o no,
sí,
Núria.
A mi m'agradava Bàrbara. Però també, però també m'agradava la pel·lícula, eh? Però la Bàrbara m'agradava amb bogeria. Jo crec que tenia tots els discos. No sé d'on els treia, però els tenia tots, eh?
Doncs aquesta és una cançó molt important en la seva vida, perquè al cap dels anys va escriure la seva autobiografia abans de morir i va revelar que la lletra d'aquesta cançó explicava, en certa manera, que el seu pare havia abusat d'ella de petita, abans d'abandonar la família, i que l'Àguila Negra...
Era el pare.
Era el pare.
Això no ho sabia, però de totes maneres m'agradava la cançó moltíssim.
Sí, bé, una de tantes cançons de la Bàrbara, per canviar una miqueta d'ambient, que la gent s'imagina que és de sempre, però va néixer, efectivament, l'any 1970.
Després en parlarem amb més profunditat, però vaja, per si algun oient de la finestra o de amant del cinema encara no ho sap, Alcarràs finalment no anirà als Oscars. Sentint-ho molt, era difícil, és un any molt potent, després ho analitzem, però digues.
Una coseta només, sentint-ho molt, però jo no sé si la Carla Simón haurà fet... Uf!
S'haurà tret un pes a sobre, eh?
Ho dic, eh? Així, amb la boca petita, eh? Però buf! Perquè
ella potser, però la productora...
No, la productora haurà dit...
Evidentment. La que sí que ha passat al primer tall és Argentina 1985, la pel·lícula del Santiago Mitre, i clar, vam parlar amb ell fa uns dies, li preguntàvem per aquesta... Bé, què passaria, si sí o si no, i a banda vam comentar una altra petita cosa amb ell. De Argentina 1985, Argentina 2022. ¿Será este el Mundial de Leo Messi finalmente o qué?
Lo que más deseo es que Messi tenga un gran Mundial de despedida, un gran Mundial con la selección argentina, y que, sí, que haya una Argentina 2022 lindo. No me importa si sale campeón, quiero que Messi juegue bien y quiero ver eso. Así que ahora estoy ansiosísimo por ese primer partido.
Això m'ho deia abans del primer partit. Escolta, Santiago, felicitats. Tot ha sortit bé i el Mundial s'ha acabat i els cinemes poden respirar una miqueta, també.
I a més, crec que Messi va néixer el 85 o el 85.
87. 87.
87. Sí. Ah, vale. Por ahí, por ahí.
Per allà estava. Una miqueta abans del 1970, retrocedim 3 anys al 1967, perquè és l'any que hem escollit aquesta nit per començar La Finestra Indiscreta, treia el nas un petit director de res.
No swear to me. I don't want no swear. You just don't steal no more. Because I'm warning you. The next time you do it, I go right to your brothers. That's all. And you know what happens then. Right?
Okay.
All right, now no more aggravation. You have a drink, we'll forget about the whole thing. Right, that's all.
Caballero, ahí acaba el trago a tu.
L'ha reconegut, Núria?
No. Sona a pel·lícula underground, sí, independent, sí, en 16 mil·límetres.
Totalment, no? Pel·lícula baratíssima, doncs director debutant, debutava Martin Scorsese el 1967 amb Who's That Knocking at My Door, no? Que es va dir Quien llama a mi puerta? Sí. Aquesta pel·lícula que ja apuntava algun dels elements característics de la seva filmografia.
Com Harvey Keitel.
Harvey Keitel. Era la veu, era Harvey, sí, Keitel. Això ho he pensat, però no he relacionat amb l'Scorsese.
Harvey Keitel i un ambient de gàngsters de carrer, sí, que aniria desenvolupant poc a poc. Una pel·lícula imperfecta, òbviament, perquè era la primera, però que ja apuntava a moltes cosetes.
I que va influir moltíssim en Brian De Palma, per exemple, o que tenia molt que veure també amb el cinema de John Cassavetes en aquells moments.
Efectivament.
De fet, va ser el tret de sortida, en certa manera, de tota aquella generació de Easy Riders, Coppolas, Ashby's, Bogdanovich, sí, sí, Lucas...
I saps què tenen en comú tots ells?
Pacula, Raffleson... No.
No, doncs no. Que tots han passat en algun moment per La Finestra Indiscreta al llarg d'aquests 36 anys que portem a Catalunya Ràdio, i avui, una nit més, l'obrim per vosaltres. De 12 a 2, de 2 a 3, l'audiovisual. Sintonitzeu Catalunya Ràdio, sisplau, sempre que obrim aquesta finestra.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
No he tingut ni temps de preguntar-te l'audiovisual de què anirà avui, per exemple.
Home, l'audiovisual avui anirà... Quina cosa més rara de John Barry, de George Delerigui, de Lex Nord i de Nino Rota, però el tema seran road movies, o sigui que poca conya.
I el tema musical en aquest cas, aquest... Ens pregunten encara per quin és aquest tema.
Doncs és una pel·lícula que molt poca gent recorda, però que va interpretar Catherine Deneuve... I que es deia El Mosqueter, que tenia que veure, evidentment, amb Els Mosqueters, i el compositor era David Arnold. Un tema amb una èpica que ens va semblar ideal per començar cada nit el programa.
I aquesta nit l'utilitzem una vegada més per presentar-vos a la Sílvia Andrés, a l'Elis Puny, a l'Oriol Fidalgo, l'Àlex Gorina, el Fons Gorina, el Dani Jiménez, la Núria Vidal. Una setmana més, col·laborador especial al Jaume Figueres, i avui... Convidat especial, el Pere Lloberes. I escolta, un dia Ava Gardner va passar per les mans de Scorsese, precisament, a través de Kate Beckinsale i a l'Aviador. I què em dius d'Ava Gardner?
Ava Gardner, senyores i senyors, és el personatge més important del programa d'aquesta nit, perquè el dia 24 farà 100 anys del seu naixement, i aquí tenia una persona que la va conèixer. L'escriptor Jordi Sarsanedes.
I és veritat que va ser llavors quan va arribar a conèixer l'Ava Gardner?
Això no ho dic enlloc, jo.
No, això no ho diu vostè, però m'he trobat en algun altre lloc.
Sí. Perquè com que vivíem en l'Artixó, jo dormia a prop de la finestra, planta baixa, truquen a la finestra, i era l'Ava Gardner.
I era l'animal més vell del món, o n'ha vist
home,
els vells?
Home, no ho sé, però una senyora molt maca, és clar que sí que ho era.
Les neus del Kilimanjaro, ja t'ho dic d'entrada. Música meravellosa de Bernard Herrmann i un dels grans papers de la vida de l'Ava Gardner.
Mira, vaig estar al peu del Kilimanjaro i no veia res de la boira que hi havia i pensava, quina llàstima estar aquí i no veure les neus del Kilimanjaro, però vaja.
Ai, Ava Gardner, quina meravella de senyora, sobretot per la seva independència. Yeah. Es va ficar el món a la butxaca, va decidir que faria de la seva vida el que fos. Va estar 10 anys a la Metro-Goldwyn-Mayer, però es va rebel·lar contra tot. Bevia, fumava, se n'anava amb qui volia, era infidel i encantada de la vida de ser-ho, demòcrata i, a més, atea. Afirmació contundent.
Firmo la majoria moment. De coses que acabes de dir ara.
Sí, 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 sí. Qui no la firmaria, de veritat, eh? Sí.
En fi, una noia d'origen humil que es va convertir en una estrella, però que la van castigar molt per culpa de no sotmetre's al que tocava ser com una estrella, és a dir, portar-se bé, ser una mica meu...
Obedient.
Una mica allò... Una mica risqueli, que no tant. I, bueno, una carrera, jo crec que, bueno, des de Forajido, sobretot... Sí. Jo no sé amb quina interpretació et quedaries.
Mogambo.
Una meravella. Ui, el Pere! Ja està, ja, tret, ja hem sentit el convidat que ara es presentarem d'aquí un moment. No passa res. Bueno, Pandora, també,
sí,
evidentment.
Sí, m'he pareixut Mogambo,
I la Condesa Descalza.
Sí, Mogambo.
Que no la treus, no la treus de Mogambo, que pots insistir.
La nit de la Iguana.
També, sí, totes.
Bueno.
Quasi totes, però és que de veritat, Mogambo, per mi Mogambo és una de les pel·lícules mítiques de la meva vida. O sigui que...
Us imagineu casada amb Mickey Rooney? Va ser el primer marit, sí. Casada amb Martí Xou i després amb Frank Sinatra.
En Frank Sinatra ja me l'imagino més.
Sí.
Perquè a més eren dos animals salvatges tots dos, o sigui que...
A topi. En fi, només dedicar-li el programa d'avui i, a més, sentir-la una mica en fragments de les seves pel·lícules i també cantant ella a Showboat, que, per cert, el dia 27 farà 95 anys de l'estrena del musical Showboat, que ella va interpretar en el paper de la Julie en la versió cinematogràfica del George Sidney en color, on la van doblar.
Clar, com per... sempre feien.
Representava que no cantava bé, però nosaltres tenim la seva veu autèntica. I ja em direu si cantava bé o no cantava bé.
Necesito que me quieran cuando me oculto en la suciedad y tengo miedo. Me sorprende usted, señor Dawes. ¿No hay ya miedo?
¿De qué tiene miedo?
De lo mismo que todo el mundo. De lo mismo que usted. De estar indefensa y sin protección.
Escúchame, Pandora. Tengo el honor de pedir tu mano.
¿Mi mano?
Serás la señora de Montalvo. Volverás a Madrid con Juan Montalvo. Nos casaremos en la catedral.
Sé que eres un gran hombre, Juanito. Créeme, te agradezco mucho lo que haces. Es algo que me conmueve, pero no es posible.
¿Sabes una cosa? Creo que le gusto al bailarín.
Está bien, si le gustas a él, a mí también me gustas.
Sí, pero este deseo es nuevo y el tuyo es viejo. Una vieja historia que está acabada.
Bueno, a mí no me vengas con maldades, amigo. Tomemos un trago.
Siempre he pensado que tú tenías casa.
Brindemos por tu noble maldad. Hablemos claramente, marimacho. ¿Sabe qué les cuece a usted? Pues lo que les cuece es que esa mocosa que usted cuida sienta la natural preferencia por los hombres y no por...
Maxim.
Aquí cantava malament, se suposa.
Sí.
Doncs escolta.
Aquesta és la veu autèntica de la Garra.
Sembla Marilyn Monroe o allò. Ostres. Collons, com devien cantar bé les altres.
Pues lo que pasaba también amb l'Audrey Hepburn, ¿no? Sí, y en tantas altres, sí, sí. Que no les deixaven cantar.
A mi el que m'ha fet gràcia és d'aquests cinc fragments de cinc pel·lícules diferents és que cadascun és una part de la personalitat de l'Ava Gardner.
Sí, a mi m'hauria agradat sentir-la en la seva veu.
Però home, bueno, ara la sents, la seva veu. És aquesta.
Sí. Fish gotta swim, birds gotta fly, I gotta love till I die. Can't help loving that man of mine. Una meravella.
Oi que sí?
Que sí. No.
No hi ha dret.
La vas posar, no, el teu programa aquell especial dels
interventants?
Sí. L'estiu passat.
Sí, la va posar. Soc testimoni auditiu.
Testimoni auditiu. M'ha agradat aquesta definició. Vosaltres sou testimonis auditius de la nit que ens espera per endavant.
La finestra indiscreta.
Oh. Últim programa abans de Nadal. Per això us portem uns quants regals. De la superfície del mar amb el Titanic a viure sota l'aigua a Avatar. Kate Winslet. Potente. Viure, respirar, menjar i pensar en cinema. Encara queda molt d'aprendre de Jaume Figueres. Va, que volem ballar amb vosaltres i fer una animalada de programa.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina.
Doncs, com sempre, pel fons musical del programa d'aquesta nit, doncs un petit homenatge, en aquest cas, a un dels integrants de Primal Scream, que ens ha deixat aquesta setmana. Va ser l'Alba Laguna, precisament, qui ens va dir, escolta, punxeu alguna música d'ell, sisplau. I li vaig dir, Carla Romero, el nostre expert musical, què en sabem d'això? I diu, ostres, no en tenia ni idea, doncs sí, conec bé el seu treball en Primal Scream i és extraordinari, sobretot si parlem del seu àlbum indispensable, Screamadelica. Tot una obra mestra dels 90, un combinat de rock, pop, música, dansa electrònica irresistible. Quina pena! Pere, el fons musical que hem triat per començar, o què?
Molt adient, sí, sí, és sí? Un fons interessantíssim.
Sí, 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 molt bé, molt bé. I espero, desitjo que això també t'agradi.
Cinco generaciones atrás, hace poco más de un siglo y cuarto, este vasto territorio era conocido tan solo como el oeste. Y lo pisaban únicamente un puñado de hombres blancos, solitarios y audaces cazadores que llegaban aquí en busca de castores. Eran hombres montaraces y constituían una nueva raza. Hombres como Jim Bridger, Frenchy Soblet, Linus Rowling.
Perquè avui tenim el nostre tercer tertulià barra oient en aquesta temporada de La Finestra Indiscreta, i és el Pere Lloberes. Benvingut, bona nit.
Hola, molt bona nit, amics. Com esteu?
Nosaltres molt bé, encantats de tenir-te aquí.
És, a més, un plaer.
La Sílvia, com sempre, fa una mica de recerca i em passa les notes i em xiva, no? La seva pel·lícula preferida, La Conquista de l'Oeste, que, escolta, aquí li has fet una mica de peloteo al jefe, perquè...
Bueno, jo sempre ho he dit.
El jefe és la tertuliana, eh?
És la pel·lícula de l'Àlex, també.
Sí, sí, sí.
La que em va descobrir el cinema, i la Núria em consta que també, oi que sí?
Sí, sí, soc molt fan, molt fan.
Abans ja mencionaves a Mogambo amb entusiasme, John Ford, també present en aquesta Conquista de l'Oest. També t'agraden molt 2001, Lolita, Grup Salvatge... Aquestes serien les teves preferències,
Grup Salvatge, per mi, una de les millors, potser, que he vist, i, evidentment, la millor del tipus western. Sam Peckinpah estava formidable, la millor d'ell, per cert, junt amb Cable Hook, però la temàtica era molt, 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 molt diferent. I, bueno, How the West Was Won, què tinc a dir de La Conquista de l'Oeste? Una immensa pel·lícula. És que jo vaig descobrir el cinema amb aquesta pel·lícula,
jo
també.
Jo també.
Abans, una mica abans...
Nuevo Cinerama Paral·lel de Barcelona. Sí, sí.
Una mica abans potser va ser Ben-Hur, que va ser un espectacle prodigiós, però definitivament, La Conquista de l'Oeste. La meva mare m'hi va portar quan jo tenia 13 anys i és que vaig quedar amb un pam de boca oberta, encara tinc la boca oberta, d'aquella espectacularitat de Cinerama. És que tot va coincidir, la grandiositat de la música, de la pantalla, el guió, sobretot, bueno, la música, la banda sonora d'Alfred Newman, immillorable. Va ser la meva pel·lícula i continua sent la pel·lícula de la meva vida.
Bueno, quants anys tens? I d'on vens? I de quina és la teva ciutat? Home, ja, presentem-te una mica. Pere Lloberes.
Pere Lloberes.
Sí.
Bueno, jo, a veure, sóc de Santa Coloma, de Gramenet. Jo vaig néixer a Santa Coloma i he viscut allà fins bueno, als 24, 25 anys. I després vaig venir a Barcelona, que continuo a Barcelona, però des de molt petit, molt petit, des que tenia 3 anys, 3, 4 anys, que el meu cor està vinculat a un poble del Coll de Cabra, que és una autèntica meravella, que, per cert, des d'ahir som un dels pobles més bonics del món per l'Organització Mundial de Turisme de la ONU. O sigui, a sobre, això, un regalet de Nadal perfecte.
Anirem parlant al llarg de la nit de coses, però només una pregunta. I La Finestra Discreta, com la vas descobrir? Des de quan ens escoltes? I com és que et vas decidir a demanar de venir aquí un dia a compartir programa amb nosaltres?
Sí, perquè, a veure, La Finestra és un dels programes que, a part de que és el més veterà, junt amb La nit dels ignorants, no? Però La finestra em sembla que encara és una mica més.
I només hem tingut un presentador, La nit dels ignorants ha sigut com James Bond, i en canvi aquí tenim un Indiana Jones, només.
L'único.
Des del començament que escolto La finestra indiscreta, des del començament de tot, i els programes que feies d'estiu, Germans de Lluna, i després Més enllà de mitjanit, que vaig tenir...
també, amb el Cavaliere Fidalgo.
Amb el Cavaliere Fidalgo. vaig tenir la sort, el plaer, de poder venir un dia en directe al programa.
Doncs mira, ja ens veus aquí al voltant de la taula i visquem una vida amb nosaltres.
Continuant endavant.
Anirem fent.
Doncs escolta, i m'ha agradat que de seguida t'has fixat en la banda sonora del Fred Newman, perquè un altre aspecte que t'agrada del cinema són les bandes sonores.
Les bandes sonores és una de les meves debilitats. O sigui, el cinema i la música, en general, és la meva debilitat, i sobretot bandes sonores. El que passa és que quantes vegades ho penso, i ho he comentat amb gent, qui ens queda de grans compositors? John Williams? Val. Però té 91, quasi 91 anys, ja no farà res. Ennio Morricone, pobre, un gran compositor, ens va deixar des de fa poc. Qui queda? Alan Silvestri, com un bo, Thomas i David Newman, els fills de l'Alfred Newman.
Danny Elfman.
Danny Elfman.
Veig que tens marcat aquí Hans Zimmer, també.
Hans Zimmer.
James Newton Howard, a mi m'agrada molt. Sí. Howard Shore.
Trevor Jones, no sé si encara fa alguna cosa, o... Bueno, però, bueno, és que no queden bons compositors.
Bueno, això és discutible. Hi ha altres maneres d'enfocar. No, ja ho segur, sé, el segur, que vols dir, però hi ha de tot.
Diguem, dels grans, no?, com John Barry, que grans extensions, grans llanures, no?, la música de John Barry i de James Horner, en fi.
Però això és com dir que no queden grans directors. Queden directors diferents, bueno, i que són grans, també, sí, però són diferents.
Com el cinema, no és el mateix d'abans, és diferent, és un altre enfoc, no? La música també, no?
I a La finestra, doncs, precisament ens agrada molt tenir present la nostra història, però també mirar l'actualitat. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. I estem ara apretadíssims en aquest estudi, perquè ha entrat la Cindy, ha entrat la gateta.
I estic molt emocionada, perquè hi ha una notícia que aquesta setmana m'ha fet molta il·lusió, perquè no sé si sabíeu que
sóc
una apassionada dels tornados, els segueixo, i aleshores què passa? Que quan era molt joveneta m'encantava Twister. I què passarà ara, al fons? Explica.
Doncs mira, Pere, tu creguis o no, el 2024 arribarà la segona part de Twister, i saps qui la dirigirà? El director de Minari, que dius, però aquest home, què se li ha perdut fent Twister 2?
Tornat.
Però escolta, és igual, perquè la Sílvia està contenta, doncs la gaudirem.
Vinga, va, més llistes polèmiques, perquè aquesta setmana la revista Variety ha publicat les 100 millors pel·lícules de la història.
Ja
hi som. Ja tornem. Les 3 millors pel·lícules per ordre són Psicosi, El màgic d'Oz i El padrí.
El màgic d'Oz, la de Judy Garland, la clàssica, eh? Què, Núria?
Va. Bueno, no les discuteixo, però clar, quines són les millors? Que cadascú té les seves, escolta'm, què vols que
et digui? Bueno, fa poc Sight & Sound va dir que Gentilman Ackerman, que bueno, que vale, però tampoc.
Vale. No discuteixo per això,
N'hem fet llistes.
Quina és la millor pel·lícula de la història, La conquesta de l'Oest?
És molt difícil aquesta pregunta. És que, mira...
Pensa tu!
Entre La conquesta de l'Oest, West Side Story, Muerte en Venecia... De vegades em barallo amb mi mateix per dir quina és la primera.
Doncs un triangle diabòlic. Ja està, les tres empatades.
Sí, és que...
Pensa tu i em dones una resposta definitiva després. What's new, pussycat?
Whoa! Divertida. Una de les actrius que participava a Avatar es va pensar que, com feia tant de temps que s'havia rodat la pel·lícula, Alerta havia estat un fracàs i que per això ningú en parlava.
Va rodar Edie Falco les seves parts fa 4 anys. Yeah. I ha arribat, imagina't, se n'havia oblidat ella fins i tot ja de que havia fet Avatar. Però escolta, de fracàs, res de res. Està fent
està
una
petant,
fortuna,
no?
Una vegada més James Cameron. What's new?
I el nostre amic Steven Spielberg lamenta haver contribuït, Àlex t'encantarà, a la mala fama dels taurons.
Doncs és bastant curiós que ho digui, però és que té raó. O sigui, es van organitzar autèntiques matances després de l'estrena de Tauró i està bé que ell, bueno, doncs com a més...
Com a mínim ho lamenti, no?
Sí, sí, sí.
Animal killer.
Però vaja, també dic que, vaja, Spielberg potser no en tenia molta culpa, són els altres que haurien de pensar que només és una pel·lícula.
Però quantes formigues haurà trepitjat al llarg de la seva vida? Doncs què? No ens hem de preocupar?
Doncs escolta, al tanto amb les formigues, si l'Uri hagués pogut, amb el trauma que té de la marabunta, les hagués exterminat a totes.
L'actor Austin Butler vol ser la torxa humana a la nova pel·lícula dels Quatre Fantàstics.
Austin Butler, per tant, Elvis Presley, doncs escolta, li aniria molt bé perquè mou molt bé els malucs i segur que quedaria de puta mare.
Ens hem reunit avui aquí per dir l'últim adéu. Gat amb botes.
Gat amb botes?
Només et queda una vida. T'has de jubilar.
Bé, clar, com sortíem dels gatets, adéu, gateta, moltes gràcies, que te'n vas aquí sense dir adéu, sense...
Que t'hem portat el Banderes tot per tu.
Doncs precisament s'estrena aquesta setmana El gat amb botes, que no hem vist perquè ens importa una merda, sincerament, però vaja, volíem fer una broma.
Deplorable, aquest comentari, pobre.
Deplorable és la pel·lícula pel que m'ha dit
el Jordi Batlle,
per exemple... Sí. Cosa que, si ho diu ell, doncs m'enfio perfectament. Per tant, crec que podem passar a la següent, que és ni més ni menys que de Hirokazu Koreeda.
Brucho, vas a ser muy feliz con nosotros. ¿Eh? ¿Ha vuelto la madre? ¿Secuestro? ¿Cómo puedes decir eso?
Vamos a buscarle unos padres.
Per molts anys que passin, mai m'acostumo, és a dir, en el doblatge, quan és doblatge d'intèrprets asiàtics.
No, és inconcebible. Els americans podria dir, els europeus més o menys, però els asiàtics no encaixa per
res. El to de veu és absolutament diferent.
I la forma de moure la boca. Tu sents aquest tall i mai penses que és una pel·lícula asiàtica, no?
Últimament no.
Bé, doncs, Broker.
Podria ser un melodrama espanyol dels anys 50, sincerament.
La pel·lícula vols dir?
La pel·lícula i el tall.
Val. A veure, Núria, explica'ns per què.
Home, no ho és perquè Koreeda té una capacitat de transmetre emoció amb les coses més sentimentals, per dir-ho d'alguna manera.
És Chaplin, és el Chico.
És Chaplin, és... I això és un melodrama dels 50. Espanyol o no espanyol, m'és igual, però és un melodrama dels 50 totalment, la història, no? I a més aquesta mena de família que formen entre tots, cuidar el nadó...
És una història que jo crec que s'ha fet a Corea, perquè allà al Japó potser no existeix això de deixar els nens en una mena de caixer automàtic quan els abandonen.
Una mena de bústia. De
però després venen uns altres, ja els roben per vendre'ls i llavors acaben convertint en una família.
A mi el que m'agrada de la història és la família que acaben creant amb el nen aquell que també se'ls afegeix,
que no se sap
d'on... Bueno, que per això et dic que semblava una pel·lícula espanyola, perquè semblava una pel·lícula espanyola amb nen, no?
Però clar.
Però amb el toc aquest que té el Koreeda que transforma realment les coses, eh? Transforma les històries més banals o més sentimentals en algo que t'arriba, no?
I havia demostrat un assumpte de família o de tal padre a tal hijo o nobody knows
sempre tracta coses molt sentimentals
i de coses de nens. El que passa és que la història de les policies paral·lela aquella i tot això No sé si calia.
És la nota d'humor, una mica, també. Sí. Però les policies són realment un desastre.
Són
Dupont i Pont.
A Sant Sebastià hi havia debat si era una pel·lícula massa provida, diguéssim. Tu com ho veus?
Ai, jo què vols que et digui? A mi m'és igual. Sincerament, si és provida o promor. Vull dir, és provida... però no en provida en el sentit que ho dius, és provida de tolerància, de convivència, de tirar endavant, de crear algú nou de gent que està com perduda i desperdigada i que s'acoplen i construeixen una unitat nova, no? En aquest sentit sí, però provida, pues, què vols que et digui?
No, si jo no estic d'acord, però vaja, que és una pel·li molt per Nadal, efectivament, i mira, una altra estrena que també ha convençut bastant per aquí, Eugeni Grandet.
¿Cuándo tomará la decisión sobre Eugeni?
Nuestra mala fortuna no la hace deseable.
Será mejor esperar para apuntar más alto.
Así que se trata de esto. 200.000.
Tu no l'has vist, aquestes pel·lícules, Pere, clar.
No, la veritat és que no les he vist.
Apunta't aquesta, que està francament bé.
Està molt bé, molt bé. Ara, jo no sé, la pel·lícula i la novel·la se'n diu Eugeni Grandet, però s'hauria de dir Monsieur Grandet.
Sí.
Perquè...
Olivier Gourmet.
Monsieur Grandet. Que és el pare d'Eugeni. Perquè és l'autèntic protagonista, eh?
Bueno, i una mena de com diria, abús de poder paternal.
Home, d'abús de tot tipus, sí.
Home de províncies, que recordo un personatge de la meva família que era molt ric, però semblava molt pobre, sí. I tota la seva família vivia
miserable,
absolutament, quasi de Dickens.
Sí.
Però no. I té la seva filla, que no vol que es casi per no haver de pagar la dot.
Sí, sí.
És molt fort, això.
Sí, sí, té una fortuna amagada que no sap, no la sap ni la seva dona ni la seva filla... I és un personatge realment molt repugnant, eh?
Encara, ara, molt repugnant, ella és estupenda, eh? L'actriu, sí. Josephine Chapí, aquesta m'ha agradat
sembla
molt.
Sembla la Binoche joveneta,
sí. Una mica. I us adoneu una cosa? Que en aquesta pel·lícula, en el fons, és la heredera.
Sí.
Perquè clar, sí. Un pare que no vol que la filla es casi, que considera que no val res, tal i qual, i que li diu, aquest vindrà i et traurà els diners, i ve un, i ella està enamoradíssima, bueno, no diguem res més.
Ja. Té certa similitud.
Té molta similitud, molta similitud.
Sí, sí, el que passa és que la pel·lícula té un final diferent del de la novel·la, i jo crec que aquest final diferent de la novel·la és perquè està rodada ara mateix. I segurament jo no he vist...
Adaptació als temps que corren.
Jo no he vist cap altra adaptació, perquè té moltes adaptacions.
Amb la Lida Valli va fer una, sí.
Però, clar, en aquesta època tenia que donar-li...
Però a banda del tema del final, que Honoré de Balzac, que el 1830
home,
i tant
escrivís
aquesta història d'aquesta dona, sí. I com es planta i tot això,
sí.
És inimaginable,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, el director va estar a Madrid...
Marc Dugain.
Efectivament, i no el teníem a l'abast.
És un escriptor. Mm-hmm.
És un escriptor. Sí, sí. Però ha fet algunes pel·lícules. És de sí.
Canvi de reines, que era molt maca, Canvi de reines.
I vam dir...
Perdona, una cosa, abans que li donis pas, una de les coses que em va agradar més és el to bressonià que té. Perquè sembla de Bresson, eh?
Mm-hmm. De molt austera.
De austera, de rigorosa, de que no canvien pràcticament mai de...
És com un René Alió de vella època, la vell de Mandigny i tot això.
Ara ja em dones permís. Sí.
La vell de Mandigny, René Alió.
Doncs el director estava a Madrid, van dir, escolti, faci'ns una declaració, no?, sobre Eugeni Grandet.
Je vais commencer par la fin, en fait.
Voy a empezar por el fin.
Je vais commencer par la fin parce que
la difficulté,
c'est une situation qui est assez rare.
Una situación bastante
qui est celle d'un
extraña,
écrivain.
Es que es un escritor
qui est aussi réalisateur,
que también es director,
scénariste
y también guionista
et producteur.
Y productor.
Dans ce cas-là et qui est face à un monstre.
Y que está enfrente de un monstruo.
Qui est Balzac.
Que es Balzac.
Donc ça demande à la fois beaucoup
d'humilité. Esto exige al mismo tiempo mucha humildad.
Et en même temps ça demande du courage parce
y también mucho valor.
Parce que sinon, on sait que le film va être complètement raté.
Sinon, la película va a ser un fracaso si uno no intenta.
Si on ne cherche pas à faire que ce film
hacer que esta película
parle au public contemporain.
Et hable al público contemporáneo.
Et évidemment, ce qui est impressionnant,
lo que es impresionante
dans cette œuvre à la fois extrêmement littéraire,
que es al mismo tiempo extremadamente literaria y sociológica de Balzac, hasta qué punto sigue teniendo resonancia hoy.
Et elle résonne sur
muchísimos planos.
Sur la construction du capitalisme.
Por ejemplo, en la construcción del capitalismo.
Sur l'obsession du matérialisme.
En la obsesión del materialismo.
Sur
évidemment
essentiellement la condition de la femme.
Y esencialmente la condición de las mujeres.
L'utilisation de la religion
por los hombres.
Pour asservir les femmes.
Para dominar las mujeres.
Donc en fait, il y a
Así que de hecho
La fin de la spiritualité.
Et le final de la spiritualité.
La fin de la spiritualité comme rapport de l'homme à la nature
como
et non pas
spiritualidad
comme
relation
de l'homme à la religion.
De l'homme con la naturaleza, non de la relación del hombre con la religión.
Donc en fait, il y a la question, évidemment du féminisme, mais il y a la question.
Por supuesto, del feminismo.
En dessous, il y a la question.
Pero debajo está
de
la cuestión de la ecología también.
Même si je veux pas avoir l'air de
incluso
de
si no va a parecer
Balzac,
que quiero abarcar modernizar demasiado Balzac.
Est déjà dans Eugénie Grandet.
Pero creo que ya todo eso está en Eugénie Grandet.
Et moi je trouve extrêmement spectaculaire.
Encuentro extremadamente espectacular.
Quand on lit, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de lire des textes,
quand
on lit un texte en me disant quand est-ce que ça a été écrit?
O que me lean un texto y preguntar cuándo se escribió esto.
Ça a été écrit, la semaine dernière, et on me dit non, ça a 5 siècles.
Yo a veces digo, no, se escribió la semana pasada, y me dicen, no, se escribió hace 5 siglos.
C'est-à-dire, ça parle aussi quand on voit un film comme ça.
Cuando vemos una película como esta,
qui parle d'une histoire qui a 2 siècles.
Que habla de una historia de 2 siglos.
C'est de la lenteur de l'évolution.
Es de la lentitud de la evolución del cerebro humano.
Parce qu'aujourd'hui, on est
Porque
dans des technologies extraordinaires.
Technologie extraordinaire,
mais le cerveau humain, lui, est toujours un cerveau
humano,
archaïque.
Sigue siendo un cerebro arcaico.
Et donc, c'est très intéressant.
Así que es muy interesante ese contexto.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta. Els núvols i ràpid els ocells.
Doncs seguim escoltant a Primal Scream en homenatge a Martin Duffy, que ens va deixar fa 2 dies, i ara, Pere i Núria, mira, us llegeixo aquesta carta que ens ha escrit el Joan, que la veritat ens ha agradat molt. Hola, equipàs! Gràcies per mantenir aquesta meravellosa finestra oberta tot l'any. Ens permet veure el meravellós paisatge cinematogràfic en tota la seva esplendor i diversitat. Gràcies per incorporar nous espais i preservar i tenir cura dels històrics. Visca els muertitos! Gràcies per fer-ho tot.
Ara venen.
Per fer-ho tot tan amè i per com teniu cura de totes les sensibilitats i gustos. Menys el gat amb botes, pobre. Gràcies per jutjar sense ferir, per opinar de forma fonamentada, sense buscar adhesions incondicionals i deixant sempre marge als gustos dels altres. Gràcies per fer-nos sentir tan a prop dels cinemes, aquelles obscures sales on pots riure, plorar, sorprendre't, admirar, cantar, petonejar, en definitiva, viure. I és que gràcies al cinema moltes de les coses de la vida perviuen i no es perden en el temps, com llàgrimes en la pluja. No sé si celebrareu les festes d'alguna manera especial. Després ho direm. Jo us prometo que seguiré escoltant-vos i m'escaparé tant com pugui al cinema, la casa de la vida. Ah, algun dia respondré sobre quina ha estat la pel·lícula de la meva vida, quan ho tingui clar. Potser se'n parlo d'algunes. Intentaré ser breu. Que tingueu tots un bon Nadal, família de Finestrés. Moltes
gràcies.
Que preciosa casa, que maca.
I que ben escrita, no?
Sí.
Doncs escolta,
gràcies,
li dediquem al Joan Carles de Tortosa la propera secció.
Los muertitos de Corina.
Doncs canviem els Primal Scream pels Queen, perquè la banda sonora de Flash Gordon. La van fer ells en aquell moment, i ha mort el director del mític Flash Gordon de Queen, el Mike Hodges, als 90 anys, un tio de la televisió anglesa de tota la vida, dedicat al món dels efectes especials i també del videoclip, etc. Però l'autor de pel·lícules sorprenents. Assassino implacable, Get Carter, amb Michael Caine. Històries peligroses, Pulp, que estava molt bé. Determinal Man i Requiem per los que van a morir, a banda de Flash Gordon. O sigui que era molt, molt, molt variat.
Eclèctic. Pere, no suporto Flash Gordon. Mai he pogut amb ella.
Mira, comparteixo amb tu totalment el que dius. Jo tampoc mai l'he suportat, Flash Gordon.
En canvi, no he vist mai Assassino implacable i et juro que avui, aquesta nit, per molt tard que acabem, la miraré perquè l'he buscat. Només he vist el remake d'Estalona, imagina't.
Ja, jo no me'n recordo, sincerament.
Doncs lligant amb aquest muntant de còmic de Flash Gordon, també menciona la mort de Calpurnio, Pisón, als 63 anys, aquell dibuixant del Japo i, bueno, en escàndol en el seu moment, autor de El Bueno de Catlas i la sèrie de televisió corresponent, i que va fer també l'animació d'una pel·lícula que es deia Atolladero, de l'Òscar Aibar, que es va presentar al Festival de Sitges l'any 1995. Parlant de coses estrambòtiques i absurdes, Lando Busanca...
Por conso va malo, se deve magnà. Capace che io torno con 10 bisondi e tu non c'hai più por conso. E quando nati l'altro por conso tu, eh?
Invece, che... No va malo?
None. Ah, ho decisione di che c'ho fretta.
Té raó, un oient del programa que ens ha escrit dient era l'Alfredo Landa italià. Doncs Lando Busanca, mort als 87 anys, era de Palerm, va sortir a Ben-Hur fent
de figurant
a l'escena del desert.
Un dels primers records del Pere. El vas veure allà i potser no sabies que estava allà.
Però en fi, després va fer la sèrie de pel·lícules de James Tond, Los pecados de la casta Susana, Profesión Bígamo, El cura casado, Cásate con una sueca i verás...
Sempre hi ha alguna sueca.
Per això és l'Alfredo Landa. El mateix dia es va morir una compatriota també de Palerm, la Daniela Giordano, Miss Itàlia i Miss Sicília, d'una carrera espectacular també, en pel·lícules com Visiones de un italiano moderno, Buen funeral, amigos, Paga Sartana, La casa de las muertas vivientes...
Això és per Fausto, eh? Bueno, això és dedicat al Fausto, eh?
Home, dedicat al Fausto, que està plorant.
Sí, sí.
És la seva educació sentimental total. Per ara vull mencionar també la mort de Diane McBain, una actriu als 81 anys que sortia a les sèries de televisió Intriga en Hawaii i 77 Sunset Strip, i que va fer amb Elvis Presley Un regalo de cumpleaños, una de les pel·lícules menys conegudes i menys importants de l'actor. I finalment, una catalana, la Saskia Giró, plena de cal treballs a la televisió i de personatges secundaris en el món del cinema català, Fanny Pelapaja, Barcelona Connection, Llum i Ombres, La febre de l'or, etc, etc. La típica persona de la que ningú no ha parlat, que no importava a ningú, que havia fet també molt teatre, i aquí jo vull dedicar també un record en aquest espai del programa, perquè és una professional i els tenim abandonats. Quan es fan grans i desapareixen del mapa.
Totalment.
Doncs això no pot passar, recuperació de la memòria històrica, i per sort, aquí tenim el Jaume Figueres. Altres aniversaris i records que hem de presentar en aquest programa.
Bé, només per donar-li entrada al món gloriós del Radio City Music Hall, que es va inaugurar el dia 27 de desembre del 1932 i que es va convertir en un cinema que us recomano visitar, totalment Art Deco, el 1260 de l'Avinguda de les Amèriques, al Rockefeller Center. I allà es va estrenar King Kong, i es va estrenar Matar un ricenyor, i es va estrenar Mary Poppins, i en fi, encara està obert i té 95 anys. Per tant, és un bon lloc per portar el Jaume Figueres a veure cinema i que ens expliqui més de les seves històries.
Cinquena ja d'entrega d'entrevista amb el mestre, i en tindrem una més per tancar l'any. Escolta, que bé que ho has calculat, eh? Això sí. Sembla que ho hagis fet expressament.
Clavat! I després vindran els Gaudí i li donaran el Premi d'Honor, que és la raó per la que hem conversat amb ell.
És que ets un professional.
I ell,
és un vident.
Ell és un professional.
I Figueres també, clar que sí.
Com diu un programa, es troba a faltar un programa de cinema com el que feia en Jaume Figueres. Un exquisit binomi amb tots vosaltres. Tant de bo es torni a programar alguna cosa semblant, i sobretot amb la vostra categoria i la d'en Gregory Peck. Doncs, Jaume, explica'ns més històries. Com és que l'Elisenda t'ho va demanar? Com és que vas acceptar? I si tenies llibertat absoluta per dur la secció com tu volies?
El Mister Belvedere,
mira, clar. La meva vida tot ha sigut per qüestions de sort o de provisionalitat. Això va ser una nit al cinema ABC del carrer Balmes, on es feien sessions de Filmoteca els dilluns i on es passaven, per exemple, L'Aventura, d'Antonioni, per exemple. No sé si va ser el dia de L'Aventura. I aleshores hi havia el Kirchner, jo estava allà, el Kirchner ja coneixia l'Elisenda, jo en Profanes la coneixia, i l'Elisenda va confessar que la persona que en aquell moment portava el consultori de Mr. Belvedere, que era un publicista, no podia continuar per una raó X i tal, que si a mi venia de gust fer-ho. Jo tenia 23 anyets i vaig dir, escolta, jo segueixo el consultori perquè el seguia i tal, i al final vam fer la prova, vam començar i va durar això amb alguna interrupció que tu coneixes, 51 anys.
Per cert, que et va representar algun problema greu també amb censura o amb les... és a dir, va haver en aquella època algun problema greu, no? Alguna vegada... O va ser el llançament d'una pel·lícula que veu acabar tots a comissaria...
Quan anava al Festival de Cannes, jo feia cròniques també al Festival de Cannes, i arran de la crònica vaig fer de Les Souffloquer, de Louis Malle, i jo vaig fer un parell de frases en què diuen que amb una mare com Louis Malle, ai, perdona, amb una mare com Lea Massari, qualsevol faria un incest. I, bueno, aleshores, un particular d'aquella època va denunciar, i la fiscalia, o com se llamara i tal, va acceptar la denúncia per faltar la moral. Total, que em van expedientar i vaig haver de... em van fer un judici amb un advocat que em portava, que era molt famós a l'època, el don Octavio Pérez Vitoria, alias El Bello Octavio, que era un... era com el Vitorio de Sica, personalment, i com el Vitorio de Sica feia d'advocat, que s'enrotllava i tal... I aquest advocat em va dir, bueno, usted lo que tiene que decir es que esta crónica... la dictó por teléfono y que quizá la telefonista no la entendió bien y no sé qué, y dije, es que esto no va a colar, no va a colar, no va a colar. Mira, era surrealista la denuncia, era surrealista. Bueno, total, vaig fer algunes consultes al Horacio Sanz Guerrero, que ja era director de La Vanguardia, em va dir, usted no diga lo que lo ha dictado, dijo que era una improvisación o lo que sigui. Bueno, total, em van fer un judici amb unes instruccions molt concretes. Vaya usted vestido de oscuro, no cruce las piernas, mire siempre al frente, tal, 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 una bueno, cosa com si fos el Ben Gazzara d'Anatomia per un assassinato, no? I, bueno, total, em van absoldre de delito, però condenado por falta leve. Vale? I aleshores es va haver de pagar una quantitat a l'advocat, que va pagar... el pare de la Elisenda, no li va fer massa gràcia, però va pagar, evidentment, i va quedar per la història. Aquesta denúncia, aquesta història de Les Souffloquer va parar per la història.
El consultori de Michel Bedere té importància per moltes coses, però, a banda de ser el paño de làgrimes de la cinefilia del país durant molt de temps, hi ha dos factors. Una, el ser anonimat que hi havia amb els pseudònims de la gent i fins i tot de Mr. Belvedere permetia una franquesa i una llibertat d'opinió molt poc usual en aquella època. I, per altra banda, era una plataforma que permetia una, podem dir, tertúlia molt democràtica, molt oberta. És a dir, normalment hi havia crítics de cinema que sentenciaven coses. En el consultori era el Vox Populi que s'expressava d'una manera lliure. I, per tant, per aquestes dues raons, jo crec que l'existència del consultori de Mr. Belvedere va ser definitiva per fer que el pensament del país avancés moltíssim.
Jo no era conscient a l'època, perquè eres conscient per la quantitat de cartes que arribaven, cartes manuscrites, algunes cartes manuscrites que necessitaves la lupa per llegir-les, entre parèntesis, però cartes manuscrites, sobretot, la gent escrivia molt poca màquina en aquella època, i aleshores jo necessitava algú que m'ajudés per triar, i és que no podies contestar, si rebien 60 cartes a la setmana, doncs em podies contestar 10. I fer alguna referència amb alguna d'aquestes altres cartes i tal, no? I hi ha gent que ho recorda molt, això, evidentment. I aleshores el personatge va passar a la ràdio gràcies a l'Àngel Casas, en Pau Descansi, que l'Àngel Casas era molt bon amic i va dir, escolta, per què no feu això a la ràdio? I tal. I aleshores vaig fer això a la ràdio amb la Mayra Gómez-Quem, primer, que la Mayra Gómez-Quem era una tia superintel·ligent i tal, i que va haver de plegar perquè era el seu era el màrqueting i la publicitat i va passar a ser... una agència de publicitat. I després va entrar la Maruja Torres, que va tenir una... era més gamberra en aquest sentit, però també ens divertíem molt fent-ho.
Els programes de Mr. Belvedere i Maruja Torres de la ràdio són absolutament mítics. La història de la Mayra Gómez-Quem pot ser sorprenent per molta gent que la identifica només amb un programa de televisió determinat i potser fins i tot se la figuren d'una manera que no correspon a la realitat en absolut. Però... la ràdio i la televisió es converteixen per tu en una última, diguem, plataforma d'expressió personal i de curiositat cinèfila que et permet trepitjar el cinema de tot arreu i digues.
Però pensa que a la primera època de la ràdio s'havia de passar per censura tot. O sigui, un guió d'un programa que durava 55 minuts. Havies d'escriure el que anaves a dir i tal, i a més, ves, com vas escriure un guió amb la Maruja Torres, per exemple? S'enviava un fragment del guió a censura i a partir d'aquell moment improvisaves el que volies, no?, una mica. Però, i a més, a més, a part de la censura, diguem, oficial, també hi havia un personatge una mica sinistre a la ràdio, que era molt franquista, que també vigilava molt que no ens passéssim de rosca, m'entens?
A TV3, on va existir el programa de cinema des del bon començament, des del minuto cero, per entendre'ns, quan encara no estava fet ni l'edifici de Sant Joan d'Espí. Per tant, tu allà vas ser també pioner, va ser de la primera generació de TV3. Ajuda'm, quant temps va durar el programa de cinema, per tant?
El programa de cinema va durar amb una interrupció dels anys que vaig anar a Canal Plus per fer-ho als Òscars. Va començar el 1984 i, si no recordo malament, va acabar el 2016. I va haver-hi una interrupció llarga durant això dels Òscars, però quan es va acabar allò dels Òscars, perquè el 2001, després dels atemptats de les Torres Bessones, allò dels Òscars era una miqueta més complicat, la llibertat que tenies per llogar-te per allà no era la mateixa i tal, llavors, en vista aquesta circumstància, TV3 em va dir: vols tornar? I vaig tornar.
El programa de TV3, que també va evolucionar, evidentment, durant els anys, actualitzant-se i renovant-se, com és lògic i tal, vau ser absolutament lliures sempre?
Sempre.
Mai va haver cap mena d'intervenció, advertiment o correcció?
Jo diria que no, home, de tant en tant, escolta, aquesta pel·lícula catalana d'aquest pobre noi que s'ha gastat els diners fent aquesta òpera prima, per què no en parleu una mica i tal? Bueno, se'n parlava, perquè a més se'n parlava. Si no se n'havia de parlar bé, no se'n parlava, ni bé ni malament, només s'informava.
Però això us va permetre a tu i al vostre equip donar la volta al món, relativament, acabar de conèixer a quantitat de gent que encara vivia i que segurament havia somiat al llarg de la teva vida i que en els teus llibres has explicat ja pel tort i pel dret, etc, etc. Però els arxius de TV3 en aquests moments són una font inesgotable. Si és que es conserven les coses com s'han de conservar...
Es conserven moltes. Es conserven moltes i de fet s'ha d'agrair que en els dos últims anys s'han recuperat entrevistes íntegres que s'emeten, o s'han emès fins ara a sessió a la matina del Canal 33, però que recuperaves una mica una llarga entrevista sense interrupcions amb la Shirley MacLaine, amb el Gregory Peck, amb la Joan Fontaine, que segurament és una de les que estic més content. Això sí que té aquest valor. Clar, si tu ara et mires l'entrevista aquesta, que sempre té pauses i sempre té coses una miqueta superflues i tal, potser una hora d'entrevista o 50 hores, un 50 minuts d'entrevista, potser la gent també s'avorreix, però és un document.
Ara sembla que entri Shaft o alguna cosa així.
Doncs això és un document, també, eh?
Ara Pere flipa. Això és John Williams, és el
la
primer.
La primera banda sonora d'una pel·lícula llarga que va fer John Williams, que es deia Daddy O, que no l'ha vist ningú,
fa
aquesta pel·lícula.
Infinitat d'anys, d'això.
Sí. Moltíssims anys, però...
Desconeguda aquí a Espanya, eh?
No,
pràcticament desconeguda.
Totalment, però mira, tu que t'agrada John Williams i les bandes sonores? El Joan Carles de Tortosa, que ens preguntava si farem alguna cosa per festes. Aprofitem aquesta música per dir-vos que hem preparat un especial John Williams més Spielberg per ser el programa especial de Nadal de la Finestra Indiscreta, que anirà la nit de Nadal a Sant Esteve de 12 a 1, del 25 al 26.
Que
us
maco.
Asseguro
brutal.
Que el Cavaliere ha preparat aquí una suite
que
vais a flipar.
Una filigrana,
bueno,
totes i cadascuna de les bandes sonores de John Williams per Steve Spielberg.
I n'hi ha moltes.
Per això
moltes.
Dic una filigrana.
Moltes. Doncs bé, això serà d'aquí un parell de dies. Marxem uns minutets, però tornem de seguida a la Finestra Indiscreta.